La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, és una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:03, es comença Protagonistes Vila-real. Ahir diumenge, a la fi era un dia diferent, crec que tots els ulls es van obrir abans d'hora, com en la nit de Reis. Tant els que havien d'eixir com els que no estaven impacients per veure la primera vida als carrers i no ens va defraudar. Des de la finestra vaig poder veure com pares i fills desfilaven passejant, tant de nord a sud. No era la Gran Via de Madrid en hora punta, però va ser un moment entranyable. Vaig veure la gent buscant-se, un des dels balcons i uns altres des de l'asfalt saludant-se, i veient-se les cares en persona des de fa 40 dies. No era d'estranyar que els ulls dels tios i els iaios s'ompliren de llàgrimes en veure els més xicotets, encara que fora en la distància. Encara que la imatge més bonica que vaig veure ahir va ser la de dos amics que no arribarien als 5 anys, que es van saludar d'un costat a un altre del carrer. I vaig poder arribar a escoltar: «Hola, Marcos! Hola, Anna!». Una escena preciosa, carregada de significat, però sobretot amb responsabilitat, perquè si ahir va haver algú que es va portar bé, van ser els xiquets, encara que alguns pares es van mereixer un tironet d'orelles, perquè la seua conducta no ajuda a ningú, perquè la resta som els següents a eixir. Bon dia, Montse.
Bon dia, Maria.
I felicitats, que avui és el teu sant.
Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. Jo volia felicitar a la meva germana Maria Dolores perquè avui també és el dia del seu aniversari.
Ole, o sigui, que bé.
Ella celebra l'aniversari i jo el sant.
Ui, per què no la vam fer cara a ella, Montse?
Ah, no ho sé.
Al revés, no? Va ser, què?
Bueno, a ella li van ficar Maria Dolors per la meva iaia, per part de pare. Bé. Sí. Bon. I a mi me van ficar Montserrat perquè a ma mare li agradava molt Montserrat.
És molt bonico. Clar. Tu has anat a Montserrat, a Catalunya?
No, bueno, ha estat propet de Montserrat. Ha estat propet, però no...
Jo enguany també anava cap a la Costa Brava i vaig veure la muntanya, que és... Dona por, eh?
Sí,
des de fora
sí.
Dius... I li dic a Ivan...
La Bordesa.
Què és això? Jo dic, què és això?
Les muntanyes de Montserrat.
Sí, se veuen molt impactants. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, i felicitats a Montse.
També.
Gràcies, Txelo.
Ahir què? Com vau viure este desconfinament dels xiquets?
Pues mira, jo tinc xiquets que ja no tenen edat de passejar en els pares, però sí que jo me vaig quedar un poc així apagada perquè un dels meus ne té 15. I sí que és veritat que fins a 14, de 15 a fins als 18, pues, aquests 3 anyets, 4 anyets, perquè els 18 ja poden eixir, de 7 anys, pues, aquests anyets sí que és veritat que passejar, encara que fora passejar, i se van quedar aixina un poc. Jo sí que vaig veure el meu carrer, que eren xiquets, que anaven a veure les iaies, com tu bé dius, des de les finestres i demés, i la veritat és que va ser un dia bonic, encara que alguns, i sobretot en els grans capitals, molt mal. Molt
la veritat és que l'imatge que vam veure del parc del Túria de València, això va ser, perquè és el que vos dia abans, no? Una cosa és que un pare o una mare que vagi en els xiquets, que se t'escape de la mà perquè són xiquets i saluda un altre. I una altra cosa molt diferent és que el teu fill estiga jugant al futbol amb tots els amics allí davant de tot el món, o la mare que la estava mare sentada al banc. Això no és exemplar per ningú.
No, i a més, tenim que pensar que el pròxim cap de setmana podrem, encara no se sap, se té que provar en el dia de demà, però la previsió és que puguem eixir a fer una miqueta de deport, a desenvolupar-te, perquè la veritat que jo fins ara no se m'havia fet pesat, encara ho portava, però ara sí que és veritat que necessita algú, pues, el cap que se desemboire i s'ir a passejar, i s'ir a no voler ni parlar amb ningú, perquè la veritat és que tens el telèfon i pots parlar via WhatsApp o via telefònic, però sí, per exemple, i s'ir i respirar.
Respirar, sí. Caminar, perquè per exemple el meu veí, no, que també és un xiquet que va eixir a ir al carrer, li venia dient des del dissabte: què faràs demà? I va dir: jo trauré el patinet. Però son pare li va dir: no, camina i així no te cansaràs més. Però tu imagina't el xiquet que ahir per la vespre me va dir: al final he tret el patinet i em fa mal la cama. O sigui, el xiquet de 8 anys o 9 que té, li feia mal la cama d'estar tots els dies parats. Deia, pues imagina't a nosaltres, que som encara més majors, i aquesta activitat es nota diàriament, que no fas els mateixos passos, ni camines el mateix de casa, no. Encara que estigues al terrat passejant.
Sí, i encara que facis gimnàsia, com ara que tots els salons, tots els garats, sí, s'hagin muntat gimnàs, però no és el mateix. O sigui, una persona necessita caminar, desemboirar-se, i sí, respirar, i són molts dies, és que són molts dies. Jo fins ara no se m'havia fet pesat, bueno, tampoc, però ja sí que veig que una miqueta eixir, encara una horeta, mitja horeta, encara que fora mitja horeta, eixir, pegar la volteta, no un par, pegues la volteta a la manzana i tornes a casa, jo crec que sí que no ho necessitem.
Jo crec que tots ho necessitem bastant a més.
Txell, i tu què tal el cap de setmana?
Pues bé, en casa.
Sí. Has llegit molt?
No.
És que anem a dir als oients que Txell és l'única persona que no té temps en el confinament.
No.
Val? Tu li dius: has llegit? És que no he tingut temps. Has vist el que van fer ahir a la tele? És que no he tingut temps.
No, però bueno, ella... Maria, tenim que dir que ella col·labora en els Antonians, i que això també el cap de setmana l'aprofita per fer conferències, per preparar temes.
El cap de setmana normalment ens reunim per a un poc organitzar-nos la gestió de com actuar en aquest temps de crisi del coronavirus.
Perquè igual teniu que repartir aliment, teniu que estar...
Des de Joventut Antoniana igual estem atenent a les famílies d'una manera diferent, clar, però estem en elles i es portem un seguiment.
Clar,
des de casa.
Necessita una coordinació diària de lo que se fa i lo que no se fa.
Sí.
Així és.
em sagrada que a lo millor no tingues massa de temps sí. per coordinar vos bé.
Per això que no tinc temps per al que m'agradaria fer a mi, que seria llegir, prendre el solet, però que sí tinc temps per a altres coses que també són
ui,
importants en la meva vida.
Que jo ja estic un poquet moreneta.
Sí, sí, sí,
la cara sí. Sí, tot sí, això, sí. Sí, sí. És que jo me passo molt de temps al terrat.
Has d'ara.
Has d'ara, has
d'ara. Bueno, el cap de setmana que mos deixen iniciar una miqueta.
Esperem-me que sí. Es comencem a les notícies de l'última hora. Bé, última hora. La notícia d'esta setmana és la de que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest diumenge que les persones majors podran anar a passejar a partir del pròxim 2 de maig si continua la evolució favorable de la pandèmia del coronavirus i pràcticament ha donat per fet que caldrà demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma a partir del 9 de maig. Parlem ara d'educació perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha decidit ajornar les proves unificades de certificació d'idiomes de les escoles oficials i des de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, convocades per a maig i juny durant la crisi sanitària generada per la Covid-19 i de l'estat d'alarma decretat per ella, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Així mateix ha destacat respecte a la realització d'aquests exàmens que a partir de quan es coneguen les condicions de la desescalada del confinament a partir del 9 de maig i els protocols que s'establisquen les autoritats necessàries, es podrà valorar un nou calendari per a ells. L'administració autonòmica ha exposat que la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març passat i la suspensió dels tràmits administratius que no siguen de màxima necessitat va obligar a ajornar el procediment de matriculació que estava previst inicialment del 25 de març al 8 d'abril. Així ha assenyalat que una vegada es coneguen les condicions de la progressiva desescalada de confinament i quan les autoritats sanitàries ho determinen, s'anunciarà a través de la web de la Junta Qualificadora els nous terminis i condicions per a la inscripció telemàtica en aquestes proves o podran consultar a la web.
També des de l'Ajuntament de València, la Can i Castelló van prendre decisions fa uns dies de recobrir les parcs i jardins perquè els més xicotxers pogueren gaudir d'aquests espais. Però hem de recordar que no dubtaran en tornar a tancar els parcs públics si passa el que ahir, per exemple, en València va passar. La responsabilitat de les famílies claus en aquests moments de desconfinament perquè els resultats que passen en aquesta setmana, els primers dies, dependrà dels següents passos que prendrà el govern. O sigui que sabem que de manera individual, a partir del 2 de maig, Castelló pues, i bueno, tot el que és Espanya farem i s'aixirà. I en Castelló manté també presentats els jocs infantils i reforça la desinfecció dels espais públics. Això és en quant a Castelló.
Seguim amb la Diputació de Castelló perquè la vicepresidenta i responsable de l'àrea de benestar social de l'institució provincial, Patricia Puerta, ha anunciat que la setmana que ve entrarà en vigor a les comarques de Castelló el Pla Respon enfront del Covid-19 que implementa Creu Roja i finança la institució provincial amb la qual es garantís que les persones en situació de vulnerabilitat en municipis de més de 6.000 habitants rebren sengles kits setmanals d'aliments no perecedeus i de productes bàsics d'higiene.
Els bombers de la Diputació han realitzat 153 serveis de desinfecció d'ones d'emergència i que és, recordem, emergència sanitària. El Consorci Provincial també coordina 114 accions realitzades des del repartiment de material de protecció, subministre de medicaments i aliments i transport de persones amb casos recursos. Això és el que des del parc dels bombers de Castelló estan fent en aquests dies.
Sí, i a la Diputació també han realitzat, van a promoure un concurs del Centre Europeu Directe de la Diputació de Castelló mitjançant les seues redes socials durant des del 27 d'abril fins al 9 de maig. Llançaran preguntes per xarxes socials i les persones podran respondre. Tindran que ser joves, majors d'edat i seguir a la Diputació en les seues xarxes socials i respondre a totes les qüestions que realitzen de la institució europea. Els guanyadors podran guanyar un viatge per a 4 persones a Brussel·les.
Ah, pues muy bien, ese viatge. També comentem que en Castelló, una empresa castellonenca desenvolupa cambres tèrmiques que detecten la temperatura corporal per evitar el Covid-19. L'empresa, que ha reinstal·lada en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume Pimet i especialitzada en el sector de manteniment d'indústria, ha desenvolupat cambres tèrmiques que permeten la detecció de temperatures corporals. En aquestes cambres se poden ficar en centres de treball aportant una solució ideal per a col·laborar i l'entrada d'empreses per a prevenir l'accés a les persones en cas que estiguen en un procés febril. Les cambres tèrmiques permeten mesurar la temperatura corporal diverses a persones i estaran instal·lades pues, quasi perquè la demanda és prou alta.
La veritat és que n'hi ha ja diversos invents, no? d'esta tipologia. Per exemple, també hi ha una galega que farà com si fora el túnel de llevat dels cotxes, no? Quan vas accedir a zones grans com són els centres comercials de les ciutats o puestos...
Sí, són uns contenidors d'un contenidor, el que han fet ha sigut l'han adequat per a que passes i entonces fan un vapor que no es banyes i que te desinfecten.
Sí, també tens que llevar les mans i es detecta, per exemple, seria una bona mesura per a que la gent tornara, si se pot, als camps de futbol, com si entrarem al Madrigal, no? per les portes i senyalar pues, si tens febre, no pots entrar i així seria una manera d'evitar i poder tornar un poc a la vida cultural i esportiva.
Jo crec que aquestes empreses que ja estan ficant-se a un nivell prou alt en tecnologia, la veritat és que s'han tingut que reinventar i són molt bones opcions. O sigui, se ficarà el que és a l'entrada de supermercats, a l'entrada
d'estadis, de concerts,
concerts i demés,
festivals.
I sí que és veritat que aixina sí que seria una bona forma de pues, que no contagiar a ningú i que no deixar passar a ningú que realment estiguera infectat o que simplement tinguera una febre d'un constipat.
Clar, per supost. Què et pareix, Montse, si parlem en el primer dels nostres protagonistes?
Me pareix estupendo.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els bricks, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11. Parlem ara amb el senador del PSPB, Artemi Rayo, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Artemi, jo crec que el tema de moda d'esta setmana serà la desescalada per al dissabte 2 de maig, quan la gent podrà ir ja al carrer a fer una mica d'esport, no? El que passa és que ens preocupa un poquet l'imatge que es va donar ahir, diumenge, de les ciutats plenes de gent, dels pares amb els xiquets, però no es respectaven les mesures que s'havia recomanat des del govern central.
Bueno, yo no sé si tenim que elevar a categoria, no? Algunes de les imatges que van circular ahir per les xarxes socials, els deberes, i tots les han vist que han existit aquest tipus de fotos i imatges, algunes d'elles pues, semblava que s'ubicaven especialment en València, en Passeig Marítim, en el riu, però ja dic, jo d'entrada posaria alguna reserva, no? A aquest tipus d'imatges que a vegades també algunes d'elles pues, se reproduixen de forma que sembla i pareix que tenen un impacte major del que a primera vista sí. Podria aparèixer. Dit això, és de veres que algunes són inqüestionables i que, per tant, un grau molt, si no molt alt, suficient de preocupacions té que suscitar la qüestió de si anem a fer un bonus de la possibilitat d'aprofitar aquestes eixides del domicili en els xiquets o ja a partir del dissabte a soles per a donar aquests passejos o fer aquest esport que el govern ha anunciat. Jo crec que l'esforç que hem fet com a societat és tremendo, és extraordinari, inaudit al llarg de la història i del present, estar tancats pràcticament 2 mesos en casa. La meitat de la població mundial, la gran majoria de la població espanyola, pues és algo pues que no cal en aquest moment ni exagerar ni enfatitzar, perquè tot el món ho ha viscut i ho viu dia a dia, i per tant és un esforç tremendo amb un objectiu, no, que no era altre que el de lluitar lluitar contra la pandèmia, el d'evitar el contagi, el d'evitar la transmissió de la enfermedad. Si el dia després, per molts indicadors, diguen que ja està canviant la tendència, no som capaços de mantenir aquesta distància que els poders públics, que el govern conmina a fer, que demana, implora que es faci, pues tindrem un greu problema de salut pública i segurament anirem enrere. Anirem enrere en lo humà, en lo social, en lo econòmic, perquè els passos següents, que seran pues, obrir la economia, que és algo clau i decisiu per a tot el món, pues, tindran que ralentitzar-se i limitar-se, i això no ens ho podem permetre. Per tant, és fonamental que la societat prenga consciència plena. Jo crec, tinc que dir-te, que aquesta consciència existís. És a dir, torno a dir que hem vist algunes imatges, però m'he donat la impressió que això no ha sigut la pauta general. Hi ha una sensibilitat extraordinària en tota la societat i un compromís ineludible per a fer que estos primers passos siguin serios i siguin responsables.
A més, ja que conscienciamos que com les altes esferes de l'economia sempre han parlat de l'economia que faria una V, no? Que baixaria i després tornaria a pujar, però si no se respecta tot això, podria fer una W, no? Que tornarem a baixar si es pujara els contagis.
Clar, això és el que no, ni en els pitjors somnis hem de barallar, però és possible. I per tant és fonamental que tots siguem molt serios i molt responsables i tots continuem amb aquesta pauta de comportament que hem tingut durant aquests dos últims mesos que ha sigut d'una responsabilitat inèdita, inaudita e increïble. Si continuem en aquesta pauta, me pareix que podem donar la sorpresa, és a dir, poden recuperar-se moltes coses i en particular el que a tots ens preocupa moltíssim, ja que després de la situació d'emergència sanitària que es comença a pal·liar-se i esperem que amb avanços mèdics i vacunes pues, se puga superar, la següent qüestió que es preocupa terriblement és la recuperació de l'activitat econòmica per el benestar de la gent, per l'empleo, per les seues oportunitats de vida. I això només serà possible si xafem fort, si donem passos que siguin molt, molt, molt contundents. Hem de pensar que quan eixim al carrer, si no complim aquestes mesures, a lo millor no nosaltres, però podem posar en perill la salut de familiars pròxims, podem posar en perill el lloc de treball dels veïns, dels pares d'aixos amics en els que ara estem jugant, podem estar fent molt de mal. Hem d'evitar-ho, hem de fer un exercici molt responsable a partir del dissabte. Hi haurà que veure com el govern concreta exactament eixos eixides per al conjunt de la població, però hi haurà que complir-lo de forma escrupulosa. I si ens diuen que passejos individuals són passejos individuals, no és quedar en el grup d'amics de xiquets o dels pares per a comentar i xerrar tot el que ha passat en este temps i veurem-nos les cares, no? Hem de ser molt serios i hem d'aprofitar esta oportunitat que tenim, hem de disfrutar-la, però amb un rigor i una serietat que estigui a l'altura del nostre comportament d'estos dos últims mesos.
Clar. L'idea és que dona igual la zona, no? Dona igual que estigues a Madrid, que estigues a Canàries, que és una de les menys afectades i amb menys nombre de contagiats. Dona igual, tot el món podrà eixir, aunque siga 50 minuts, a passejar.
Bueno, això és, sembla que això és la previsió. En principi no estem parlant d'una recuperació general de l'activitat, això pues, a partir de demà crec que el Consell de Ministres adoptarà ja un pla per al desescalament, per a veure com se produeix aquesta apertura progressiva de tots els sectors en funció del compliment d'una sèrie de requisits. Això ho veurem i a partir de quan se'ls comença a aplicar, però el que el president Sánchez va anunciar per al proper dia 2, per al proper dimarts, és una altra cosa, és com hem vist este diumenge en els xiquets, és la possibilitat de que tota la població, independentment de l'edat, pues, pugui donar aquest passeig mínim diari i prendre l'aire i exercitar un poquet el cos i també fer alguna cosa d'esport. n'hi haurà que veure, insistís, que en quins termes se concreta aquesta possibilitat. Imagino que seran termes estrictes, com ho eren els passejos dels xiquets, molt estrictes, molt clars, inequívocs, i el que no podem fer és burlar o no escoltar aquests requeriments tan estrictes que els poders públics establixen. Eixa és la nostra responsabilitat, eixa és la responsabilitat de totes les persones, dels ciutadans, amb nosaltres, amb els demés, amb l'economia, en el futur i en el present. Vull dir, és que tampoc és tant, no se'ns demana tant després del que ja hem passat, i especialment en funció del que volem conquistar, del que volem aconseguir, i és que de forma més prompte que tard, de forma lo més immediata possible, puguem recuperar la normalitat de vida i la normalitat econòmica, que òbviament cada dia que passa juga a la nostra contra, i que és fonamental una comunitat, una regió com la nostra, que donem la millor imatge possible, siguem el més serios i el més responsable possible. Nosaltres, esta és una comunitat que viu en gran mesura del turisme, i això requereix una imatge també com a comunitat, com a país, i requereix que el que tinga que vindre de fora quan vinga, quan s'obriguen fronteres, quan s'obriguen l'activitat de turística, sàpiga que aquí hi ha un destí segur, un destí segur de sanitari. Siguen conscients d'això.
Senador, està damunt la taula la possibilitat de tornar a allargar l'estat d'alarma?
Bueno, prorrogar l'estat d'alarma, si és produït, no té per què ser en si mateixa un problema. És a dir, l'estat d'alarma el que fa és habilitar el govern per a prendre una sèrie de mesures excepcionals. I així com s'han pres molt sèries i molt estrictes i molt rigoroses en els últims dos mesos en l'estat d'alarma, a lo millor l'estat d'alarma si es torna a prorrogar o és precisament per a concretar aquest desescalament, és a dir, per a que el govern es comenci a revertir aquest desescalament. Per tant, prorrogar, torno a dir-ho, l'estat d'alarma, si això passara, no seria res precisament dañino ni seria un problema, seria simplement per habilitar el govern per a que adopte totes les mesures que té que prendre a l'hora de revertir aquesta situació i, cuidado, a l'hora també de revertir aquests canvis. És a dir, ningú pot donar per fet que això ja és irreversible, és a dir, que el desescalament i que l'eixir al carrer i que la recuperació de l'economia, etcètera, és irreversible i que això ja només és cosa de dies, independentment de lo que fem cada un de nosaltres. El govern ho ha deixat molt clar. Se donaran passos, però si aquests passos no se complixen degudament o inclús complint-los hi ha problemes sanitaris que indiquen l'existència de repunts indeseables, pues deixarà de caminar en aquesta direcció i se anirà en el sentit contrari. Hem de ser conscients d'això i, per tant, mantindre la fórmula legal de l'estat d'alarma, insistir que la seva pròrroga no té per què preocupar, lo important és que permetisca caminar cap al desescalament, caminar cap a la normalitat, no només personal, sinó també, insistir, econòmica, és a dir, per a la recuperació de tots els sectors econòmics que en aquest moment estan aturats i que necessiten reactivar-se.
Perfecte, senador. Moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres de totes aquestes novetats que han sorgit en l'últim cap de setmana.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades, i esta vegada també ho aconseguirem.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Caixa Rural Vila-real va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguen domicilial d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Parlem ara a nivell autonòmic amb la diputada a les Corts Valencianes pel PSPB, Sabina Escrig. Bon dia.
Molt bon dia, Maria, i moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me a la vostra ràdio, a la nostra ràdio, a la ràdio del nostre poble Vila-real.
El dijous va haver a les Corts un ple de la Diputació Permanent, no la primera que s'ha fet durant aquest confinament. Volíem que mos comentares tot el que va succeir.
Pues mira, sí, el dimecres i dijous es va celebrar la primera diputació permanent des de que se va aturar el període de sessions per la Covid-19, des de l'estat d'alarma. A la diputació permanent es van tractar 5 punts entre el dimecres i el dijous, que va ser la compareixença del nostre president Ximo Puig, després la compareixença de la nostra vicepresidenta Mònica Oltra, la compareixença de la nostra consellera de Sanitat, Ana Barceló, i després vam aprovar la convalidació de dos decrets, un d'economia per complementar les ajudes als autònoms, de totes les ajudes del govern central, un complement, més ajudes per part de la Generalitat Valenciana, i també es va convalidar el decret d'educació de mesures educatives davant del coronavirus. La veritat és que va ser un ple per a mi molt satisfactori, i en un conjunt en quedé amb el to responsable de la majoria dels membres que van intervindre, i com bé va dir el nostre president quan va donar compte en la seva compareixença de tot el que s'ha fet i està fent des de la Generalitat davant d'aquesta pandèmia sanitària, econòmica i social, i que va assenyalar que en aquest moment que estem vivint el secret és escoltar. Jo sempre ho dic, no?, que els polítics aprenem escoltant a la gent. Escoltar és fonamental per avançar en política. Aquell que s'hi aïlla, aquell que no escolta, no avança per a res. És així, no? Per això el president, des del primer moment, pues, ha escoltat a tot el món, i ho va dir, no?, que vol continuar escoltant les aportacions i les propostes de tots els grups que conformem les Corts Valencianes. Totes les mirades són necessàries, i cada veu, vinga d'on vinga, siga d'on siga, tinga el color que tinga la veu en positiu, n'hi ha que escoltar-la. Perquè aquesta pandèmia no anem a guanyar-la sols, anem a guanyar-la en conjunt. Si no anem en conjunt i no caminem en conjunt i no remem en conjunt, no acabarem en la pandèmia. És fonamental, no?, que tota la societat, que tots els grups polítics, que tots els els polítics remem a una, si no això no serà possible. Les crítiques per a després, jo sempre ho dic, no? Les crítiques tant per a qui governa com per a aquell que està en l'oposició, després.
Clar. Les altres forces polítiques que els van proposar?
Jo el que vaig veure en aquesta sessió, no, és... I ja ho va dir el president també, que estava molt agraït a tots els portaveus de tots els dels grups, als síndics i a les síndiques que conformen la Junta de Portaveus, el to i les propostes, ja ho va dir el president, que propostes que s'havien fet des de diferents grups, pues que també les han agafat el govern per a posar-les en marxa. El to i el que van dir la resta de grups és que estaven a disposició del govern, no?, i que continuaríem pues, apostant per anar junts endavant. I això és el que més a mi em va agradar. Pues, van ser diferents les propostes i, com sempre, el president pues, ho va dir, no?, que les juntes de síndics, les juntes de portaveus, pues, aniré escoltant-les i aquelles que siguen materialment possible i aquelles que siguen en positiu, per suposat, el govern està per escoltar, que és el que he dit abans.
O sigui que tot el que es decidisca ara serà per unanimitat dels grups?
No, bueno, el que se decidisca ara no és que siga per decidir. El govern està gestionant, està posant en mesures. El president el que fa setmanalment és contar als síndics el que s'està fent des del govern i els diferents portaveus pues, donen propostes, i les propostes són en positiu, les propostes són factibles i beneficien a la societat, per supost que se tiraran endavant. Per això és una qüestió més de les juntes de portaveus. En la Diputació Permanent, el que se va fer va ser tant el president, la vicepresidenta i la consellera de Sanitat van explicar el que s'ha fet fins ara. N'hi ha que recordar de que som una de les comunitats amb menys afectats i que estem eixint a poc a poc d'aquesta pandèmia. Ja som més de, crec que són 15 els avions en materials sanitaris que han arribat a la Comunitat Valenciana que han comprat el govern valencià. Jo crec que això és una clara mostra de que estem caminant a poc a poc al final d'aquesta pandèmia, que és el que tenim que aconseguir, i és el que hem dit abans, no? Que tenim que remar tots junts, que després n'hi haurà que fer les reflexions del que s'ha fet bé, del que s'ha fet mal, perquè a tots s'ha pillat en el pas canviat, com es diu, i que les crítiques i que el sol·licitar i que demanar responsabilitat ha de ser després de que isquem. Ara tenim que remar tots junts. I ja ho va dir el president, que som un exemple a la Comunitat Valenciana, de que les juntes de portaveus han anat molt bé, que no n'hi ha un... Bueno, que després se faran les crítiques i poden haver unes crítiques i unes altres crítiques, però que ara és el moment de remar tots junts. De veritat que el to va ser molt, per la majoria dels portaveus, va ser molt adequat, un to molt correcte i en positiu. Això s'agraeix, sempre s'agraeix.
La veritat és que sí. Diputada, ahir va ser el primer pas per al desconfinament, no?, amb els xiquets, però jo crec que vostès, des de les Corts, imagine que estaran preocupats per la imatge que es va donar a València, sobretot a aquest parc del Túria. No sé si avui parlaran de noves mesures per pal·liar aquesta situació i que no es tornen a veure imatges d'aquesta índole.
Bueno, això serà una qüestió del govern. Jo crec que ha hagut moltíssima gent molt responsable, que ha fet els 4-1s, no? Una volta al dia, una hora, un progenitor i un quilòmetre al voltant del domicili. N'hi ha que donar l'enhorabona a aquells que han complit els 4-1s i sempre n'hi ha pues, persones pues, que salten una miqueta el que són les normes, no? Però jo crec que en un conjunt la societat som molt responsables. Estem així molts dies en confinament i jo crec que n'hi ha que veure sempre. Jo sóc sempre de veure la botella mig plena en vez de veure la mig buida, i tenim que tornar a recordar a la ciutadania que per aixir d'esta pandèmia tenim que anar tots junts, tenim que complir les normes, perquè aixina i si anem antes i si anem millor. Aleshores tenim que veure a la gent que ha complit les normes i recordar a la gent que són menys, que no han complit les normes, que n'hi ha que complir-les no sols per la resta de societat, sinó per ells mateixos i per les seves famílies. N'hi ha que reconstruir aquest país en positiu i que totes i tots, cada un de nosaltres i cada un de nosaltres som necessaris per a reconstruir aquesta societat, per a reconstruir-la en positiu i per a poder reconstruir-la primer tenim que acatar les normes per a eixir d'esta pandèmia el més aviat possible.
Així que no tenen un nou pla per a gestionar el que es va
és
donar
a ell. No t'escolté bé, Maria. Que jo crec que serà el govern el que tindrà que, el que estarà ja valorant com gestionar aquesta situació. Clar que sí, serà el govern l'executiu. Nosaltres som el legislatiu. Clar que el govern estarà plantejant, preparant pues, perquè no torni a ocórrer pues, eixides que van passar ahir, però que no és lo de la majoria, és el que he dit abans, no és la majoria. La majoria complir les normes, però com sempre pues, n'hi ha persones pues, que no complissin, però n'hi ha que recordar-lo una altra vegada. Per a poder eixir d'esta pandèmia, pues, tenim que ser responsables per a millorar la societat i per a no perjudicar tampoc a ningú de la nostra família, no? Tenim que complir les normes. Jo també voldria recordar la importància del que vam convalidar des de Creix, que vam convalidar el passat dimecres vam haver compareixences, els dos van convalidar dos decrets, el d'economia i el d'educació. El d'economia per complementar les ajudes que han aprovat el govern central i el d'educació pues, per aprovar les mesures educatives davant d'aquest Covid. Això també és molt important, el continuar gestionant per a continuar avançant, per a continuar reconstruint la nostra societat, perquè aquesta pandèmia no és una pandèmia sanitària, sinó que és una pandèmia sanitària, econòmica i social. I per això tots els governs tenen que posar els recursos necessaris conforme, com ja va dir el president del govern, Pedro Sánchez, després d'aquesta pandèmia ningú té que quedar-se darrere. Per això són tan importants les administracions públiques, perquè són les que tenen que ajudar aquelles persones més febles, sobretot en aquells temps durs com són els que estem vivint ara i els que viurem després. Per això és tan important reconstruir la nostra societat i per això tenim que remar tots i totes junts. Super important, Maria.
Perfecte, diputada. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies. Jo només voldria finalitzar com va acabar el president de la Generalitat, Ximo Puig, el passat dimecres després de la seva compareixença, que va dir que és el temps que ens ha tocat viure, que és el temps que ens portarà un altre millor, però hem de tindre clar que aquest temps més luminós no vindrà sol cap a nosaltres, som nosaltres que tenim que marxar cap a ell. Caminem decididament, tots junts, confiant en nosaltres i amb esperança. Sempre amb esperança, Maria, això sempre, i amb un somriure.
Això és veritat, sempre cap a davant. Moltes gràcies, diputada.
Moltíssimes gràcies, Maria.
Bé, ara parlem amb l'intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Volíem parlar amb vostè perquè mos informara un poquet de com es va portar ahir la ciutadania de Vila-real davant el desconfinament dels xiquets.
Bueno, en términos generales tenemos que decir que bien, ¿no? Evidentemente, pues hay casos aislados que evidentemente pues no se cumplió tal cual, pero bueno, confiamos todos en que con el paso de los días y con la mayor información que se está dando, pues esto se reduzca al mínimo, ¿no? Pero se habla mucho, ¿no?, del incumplimiento. Nosotros en nuestra ciudad de Villarreal, desde luego, en el día de ayer, que fue nuestro primer día, pues por parte de nuestros agentes no se observaron grandes irregularidades en este respecto, ¿no? Eso también hay que decirlo. Porque sí que es verdad que a veces en los medios de comunicación han salido imágenes de otras ciudades y tal, más grandes y tal. Bueno, la verdad que eso lo desconozco, pero en el caso que nos atañe, como es el caso de nuestra ciudad de Villarreal, pues ya te digo que podemos decir que sí, ¿no?, que se ha cumplido y que cuando se ha llamado la atención por alguna cuestión puntual, pues ha sido reconducido de inmediato. Y esto creo que hay que decirlo fuerte y alto, ¿no?
Sí, además, ustedes ayer junto a los voluntarios de Protección Civil estuvieron repartiendo mascarillas entre la ciudadanía también. Entonces pudieron ver in situ lo que estaba pasando directamente.
Sí, la verdad es que ayer se repartieron mascarillas al público infantil, que ayer por primera vez salía a la calle, y yo creo que fue maravilloso, ¿no? El poder contemplar cómo, no sé, he visto mucha gente con mensajes negativos, ¿no? De los niños, que si no cumplen, bueno, tenemos que estar ahí, ¿no? Y hay que cumplir las medidas, ¿no? Pero yo creo que fue maravilloso. Yo a las 9:15, cuando escuché desde la ventana unos niños sonreír o gritar, que estaban paseando, pues yo creo que será una magnífica noticia, ¿no? Tenemos que ver siempre el lado positivo. También es cierto que la información, pues bueno, que tengan en cuenta ustedes que la orden se aprobó el sábado 25, que el domingo a las 9 ya se aplicaba, y que evidentemente, bueno, luego hay mucha casuística, ¿no? Hay muchas circunstancias que se dieron durante el día que mucha gente incluso desconocía, ¿no? Y que, bueno, que poco a poco, pues a nivel nuestro de información, de nuestro ayuntamiento, del Ministerio de Sanidad, la policía local, a través de redes sociales, a través de megafonía, a través de, pues bueno, vamos a ir informando y a ir ajustando todo esto para que se cumpla rajatabla, porque esto sí que hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Que es muy importante cumplir las normas. Es decir, si no cumplimos las normas, cometemos el riesgo de retroceder, y ahora no es tiempo de retroceder, sino que es tiempo de avanzar, ¿no?
Ramón, buenos días. Desde que empezamos el confinamiento, ¿qué valoración desde la policía local se hace desde ese confinamiento? ¿Es en las generales positiva?
Sí, yo comentaba con vosotros en la última vez que tuve la posibilidad de hablar de que estábamos un poquito en la media, ¿no? En la media de sanciones, en la media de detenciones, estamos en la media nacional, con lo cual, como regla general, se está cumpliendo, ¿no? Sí que se está cumpliendo, pero sí que es verdad que hay un dato que es objetivo, y en Villarreal ahora mismo estamos por encima de las 500 denuncias, o 500 y pico denuncias y 8 detenidos. Te hablo de la policía local. A esto habría que sumarle, evidentemente, también las denuncias que lleva a cabo el Cuerpo Nacional de Policía, con lo cual estamos hablando de unas cifras que si no es que vamos, no es para tocar las palmas, ¿de acuerdo? Sino que es para tener en cuenta que sí hay gente que no es consecuente y está infringiendo, y por lo tanto ahí sí que es verdad que vamos a estar con todas para evitarlo, ¿no? Porque yo creo que es un tema de responsabilidad, y en este caso lo que son las fuerzas del Cuerpo de Seguridad y a la policía local, que es lo que a nosotros nos atañe, pues hemos dado instrucciones clarísimas desde el primer día para que esto no ocurra, ¿no? Porque esto es un tema, como he dicho anteriormente, serio, y evidentemente nos gustaría decir que no se ha denunciado a nadie y que no se ha detenido a nadie por incumplir el decreto de estado de alarma, pero no es así, ¿no? En este momento, te digo, yo hablo de cifras de la policía local, estamos por encima de los 500 denuncias, y por lo tanto estaríamos dentro de la media nacional, por decirlo de alguna manera.
Esas 500 denuncias serían las que se han registrado desde el inicio de la crisis sanitaria, imagino.
Sí, estas son las que coinciden con el inicio de la aprobación del decreto de alarma. Estamos hablando ya de prácticamente 40 y tantos días, y son las denuncias que se han hecho desde entonces.
¿Y estos 8 detenidos simplemente han sido por saltarse el confinamiento, o hay algo más?
No, estamos, cuando hablo de detenidos, hablo de detenidos por desobediencia grave al incumplimiento del estado de alarma. No estoy hablando de detenidos por otros delitos, no estoy hablando de detenidos por tema de delitos contra la seguridad vial, robos, drogas, ni nada por el estilo. Esos 8 detenidos son 8 personas que incumplieron el decreto de estado de alarma y se dieron los requisitos para que eso fuera un delito.
Sí.
Y por lo tanto, pues no hubo más remedio que detenerlos y ponerlos a disposición judicial, ¿no?
Otra de las imágenes que más nos llama la atención y que nos preocupa, sobre todo nosotros que estamos aquí en la plaza del ayuntamiento, es que sobre todo desde que ya no hay lluvias, vemos mucho trasiego de la ciudadanía, sobre todo delante de las entidades financieras, que se acumula mucha gente. No sé si a ustedes estos focos les interesa, supervisan y pasan normalmente por ahí, porque sí que es llamativo durante todo el día la acumulación de gente que hay en esta zona.
Sí, por supuesto que nos interesa, y por supuesto que nos interesa y por supuesto que lo supervisamos. Lo que pasa es que yo apelo a la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Quiero decir, yo escuchaba esta mañana en alguna emisora de radio pues criticar a la policía por el tema de los niños. No hablo de Villarreal, hablo en el entorno del país, ¿no?, de España. Miren ustedes, nosotros no podemos tener un policía en cada esquina para ver si los que van en grupos de tres, en un momento puntual, no cumplen la distancia, ¿no?, establecida. Eso es materialmente imposible, Y aquí hay que apelar a la responsabilidad, en este caso, de los adultos, ¿no? De los adultos, que son los responsables de dar a los niños y de cumplir estas medidas. Yo creo que esto es de cajón, vamos, lo que estoy diciendo en estos momentos. Claro que la policía, estamos vigilando, estamos haciendo controles en turnos de mañana, tarde, noche, controles dinámicos, controles estáticos, conjuntamente con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, con el ejército. Claro que se está trabajando, y muy bien, además. Pero evidentemente apelo a la responsabilidad, en este caso, de las personas, para que esto se lleve a buen puerto, ¿no? Y en cuanto a lo que usted me decía de la entidad de financieras, vamos a ver, una cosa que tiene que quedar claro es que una persona puede ir al banco para hacer la gestión que considere. Uh-huh. Es como el supermercado. Oiga, yo voy al supermercado y compro en el supermercado el producto que quiero o que deseo, y en la cantidad que quiero y deseo. O yo voy a la farmacia y compro la medicina que considero o la que necesito, y en las cantidades que necesite o considere. Pues en el banco es lo mismo. Y yo puedo ir al banco a hacer cualquier operación de las que legalmente me habilita a hacer el banco. La ley no te ha dicho que puedes ir al banco para alguna cosa en concreto, ¿no? Lo que sí que está claro, que las medidas de distanciamiento, la separación, las medidas higiénico-sanitarias que se tienen que establecer, tanto en el interior como en el exterior, si hay cola de la entidad bancaria, son las que marca el gobierno. Y evidentemente eso sí que hay que cumplirlo. Y eso sí, nuestra patrulla pasa o somos requeridos, claro que tenemos que hacerlo, igual que en los supermercados, ¿de acuerdo? Pero bueno, el hecho de que haya cola en una entidad bancaria, más o menos gente, pues en principio, si se cumplen esos requisitos, estaría dentro de lo que dice el decreto.
Durante esta semana, los cuerpos de seguridad trabajarán, por si todo esto se intensifica, el doble el sábado, una vez salgan también los mayores a pasear.
Bueno, claro, nosotros estamos preparados para lo que venga, ¿no? Para todo. Ya desde el principio hemos realizado una reestructuración de nuestra plantilla, donde todo el mundo ha pasado a formar parte de una estructura muy concreta en pro de volcarnos con este servicio relacionado con el COVID-19, y estamos preparados, por supuesto. Al principio sí que es verdad que nos costó mucho a todos, ¿no? Porque fue nuevo y era un tema totalmente novedoso, donde hubo que, yo siempre lo digo, ¿no? Mire usted, yo las veces que he ascendido en mi carrera profesional nunca me han preparado para actuar ante una crisis sanitaria o ante un posible COVID-19, ¿no? Por lo tanto, todos hemos tenido que aprender, ¿no? Pero con las ganas y con la ilusión y con las ganas de colaborar y portar nuestro granito de arena, pues todo ha salido bien. Desde aquí mi reconocimiento a los hombres y mujeres que forman la policía local de Villarreal, que no me cansaré de decirlo, están haciendo un trabajo fenomenal, volcándose, más allá de arriesgándose en un posible contagio con respecto a sus familias inclusive, y están dando la cara mañana, tarde y noche. De aquí mi reconocimiento, lo digo de todo corazón. Pero claro, estamos preparados para dar, yo siempre lo digo en los diferentes briefings que hacemos, ¿no? Este es el momento de dar lo mejor de cada uno de nosotros en pro de aportar nuestro granito de arena para conseguir esto. Y cuantas normas, órdenes, decretos salgan del Estado y nosotros tengamos que aportar nuestro granito de arena para que esto se ejecute, pues vamos a estar ahí junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, sin duda.
Intendent, per finalitzar, hi ha alguna campanya que vulgui ressaltar des de la policia local que s'estiga fent en aquests moments, a part de la del confinament?
No, ahora nosotros realmente, sin descuidar otras cuestiones relativas a vigilancia por posibles hechos delictivos y tal, estamos atendiendo también muchos servicios de tipo asistencial que nos requieren muchísimos también, pero sí que es verdad que ahora mismo, en un porcentaje muy, 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 muy elevado, un porcentaje elevadísimo, nos estamos volcando con el tema del COVID-19, ¿no? Este ahora es nuestro principal objetivo y es donde tenemos puesto todo nuestro empeño en en hacerlo lo mejor posible y en colaborar de la mejor manera posible para que esto acabe pronto y para que esto acabe bien, ¿no? Evidentemente ahora no es tiempo de campañas de tráfico ni de campañas de ordenanzas municipales, y aunque esto se tiene en cuenta, evidentemente, pero creo que es un tema de prioridades y ahora nuestra prioridad, evidentemente, es el COVID-19, sin olvidar, evidentemente, algunos otros aspectos, porque la vida continúa y siguen habiendo accidentes, siguen habiendo robos, siguen habiendo personas que necesitan asistencia, y bueno, y por lo tanto tenemos que estar ahí porque ese es nuestro cometido.
Perfecto, intendente, muchas gracias, y desde aquí les agradecemos, como no, la labor que está realizando el cuerpo de la policía local aquí en Villarreal.
Muchas gracias a vosotros.
Perfecto, gracias.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa. Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Cansado.
se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago.
Es la 1:05 y seguim així a protagonistes Vila-real ara amb les notícies locals, perquè com ja hem avançat abans, l'Ajuntament de Vila-real ha repartit durant aquest diumenge màscares infantils i adults en diferents zones de la ciutat per a facilitar aquest material de protecció als qui encara no disposaven d'ell en el primer dia d'eixida autoritzat pel govern central als menors de 14 anys. L'alcalde també ha anunciat que al llarg d'aquesta setmana es rebran altres 35.000 mascaretes i es procedirà al repartiment en els domicilis per correu. Seran al voltant de 5.000 les vivendes que recibisquen este material sanitari.
Ah, pues molt bé, sí, la quantitat, una bona quantitat. Tenim que recordar que aquest cap de setmana s'han fet la repartició de mascaretes i que a partir d'aquesta setmana ja s'envien des de l'Ajuntament de Vila-real via correu.
Exacte. També parlem de mobilitat perquè aquest departament de l'Ajuntament de Vila-real ha finalitzat els treballs d'adequació i reordenació d'accessos al pàrquing provisional de l'Avinguda Cardenal Tarancón. Es tracta d'una actuació duta a terme per atendre les peticions dels veïns de la zona, tal com ha ressaltat el regidor de mobilitat Emilio Obiol. L'objectiu és millorar la seguretat en l'encreuament entre aquesta avinguda i el carrer Benicarló, de manera que s'ha procedit a reorganitzar els accessos a l'aparcament i limitar la circulació en aquest tram del carrer Benicarló a un únic sentit. Parlem ara també de Castelló perquè el servei de Bicicast tornarà a funcionar l'1 de maig amb desinfeccions diàries i menys vehicles. O sigui que també això és una bona notícia de que torna a la normalitat i tot el món podrà accedir a aquest servei de bicicletes de que s'alquilen, no? pa moure's per la ciutat.
I a més, pues, no n'hi haurà contaminació, perquè si gastem bicicletes, pues, això que tindrem.
Afavorís també, sí, sí, perquè no tinguem que utilitzar el vehicle, no? També parlem ara de Nules perquè un total de 139 denúncies ha posat la policia d'esta localitat des de l'inici de l'estat d'alarma. I, per supost, també parlem amb l'alcalde de Moncofar, Wenceslaus Alos, que ens ha informat de les últimes mesures que s'han pres a la localitat.
Està ultimant un pla integral de reactivació per a pal·liar els greus efectes del Covid-19. Este plan pues, té quatre eixos fonamentals, que són serveis socials, l'apassament dels impostos, la feina i les ajudes per als autònoms i per a les pimes. Des de l'Ajuntament de Moncofa tenim clar que no anem a deixar a ningú dels nostres veïns endarrere. Val? I per això és la intenció pues, fer este plan d'un espectre també pues, tan ampli. Ajudar als més necessitats, però també generar feina per al moment en què tot això passe i també pues, ajudar a que no se destruïsca, perquè creiem que la feina pues, és la millor ajuda social possible. En aquest sentit, estem treballant també ja en les modificacions pressupostàries per dotar de contingut econòmic a totes aquestes mesures. La premissa fonamental que estem seguint és que és millor evitar la possible destrucció de llocs de treball que centrar-nos després en la reconstrucció dels mateixos. Tot això pues, va paral·lelo en les mesures de protecció sanitària que han pres com la intensificació de neteges, però ja ara centrem-nos en el repartiment de mascaretes. Van començar amb els col·lectius més vulnerables, ja s'han fet dos repartos als comerços locals oberts de pantalles protectores i també de mascaretes, e inclús hem arribat a repartir 1.100 mascaretes KN95 per a totes les persones que, pues, que eixin a treballar des del nostre poble. Això, per supost, a banda d'una adquisició pues, de 100.000 mascaretes en la qual KN95 també que farem arribar a tots els veïns de Moncofa. Estem treballant sense descans per a millorar la situació de les persones i reactivar l'economia local en una situació tan desfavorable. I també pues, tenim que dir que estem oberts pues, també a propostes que ens puguen arribar des de l'oposició perquè creiem pues, que és el moment de permanèixer tots units i tirar pues, endavant. Animar a la gent i tranquil·litzar-la i donar-los pues, això, ànims perquè d'esta eixirem tots units.
Actualitzem les xifres de contagiats a la Comunitat Valenciana. Ja són 6.617 les altes de les persones i 49 casos registrats des d'ahir. 5 a Castelló, 11 a Alacant i 24 a València. Desfavorablement, hem d'acabar amb la mala notícia de que ja són 1.194 les persones que han faltat des de l'inici de la crisi sanitària. I ara, Montse, jo estic preocupada. Sí? Ha sigut un cap de setmana molt bonico perquè hi havia molt de sol. Avui m'ha alçat i jo dic, ai, una altra vegada al sol. No, nuvolat. No. Després ara, una altra vegada al sol i ara, nuvolat. Què
I
passa?
I pluja.
Sí. I pluja plovent. També?
Sí.
Una altra volta?
Sí. Sí, sí. La setmana arranca plujosa, però n'hi haurà canvis, però a la segona meitat intervals nuvolosos, tendint a nuvolós, amb nuvolositat d'evolució diurna en l'interior. S'esperen ruixats i temperatures ocasionals a l'interior, o sigui, que pluja. Preferentment seran en el nord i podran ser localment fortes a la vesprada i de forma més feble en altres zones de la comunitat. Les màximes amb pocs canvis, els vents seran de component oest, fluixos a moderat en general i tirant al sud-oest moderat, o sigui que pluja i forta, a més, ara, en aquests moments.
Sí, no, sí, ja veuràs, cap a la final de setmana segur que plou.
No, pugen les temperatures al voltant de 30 graus.
Ah, pot pujar, però pot ploure, no?
Bueno, la tendència, és que no, la tendència és que a partir del dijous es comença a fer sol i que pugen les temperatures. Ja entrem ja a la primavera del mes de maig.
Bé.
Pel teu cumpleaños estarà estupendo, un dia estupendo.
Estupendo. Perfecte. Tornem a les entrevistes. Era en aquest moment serà amb el regidor de Ciutadans de l'Ajuntament de Vila-real. Cerco, con artistas
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Parlem ara a nivell local amb el regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent. Bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem un poquet de la vostra posició, de la gestió que està fent l'Ajuntament de Vila-real frente al Covid-19.
Sí, pues bueno, a nivel local tengo que decir que nosotros desde el primer momento hemos ficat a disposició de l'equip de govern, s'han trasladat una sèrie de propostes i crec que una de les coses més significatives és que, per un costat, que coincidim en que aquestes primeres setmanes el prioritari tenia que ser el tema sanitari i assistencial, no? I que a nivell municipal pues, el tema que vindrà després, que és l'econòmic, és per on han anat la majoria de propostes, no només nostres, sinó també d'altres grups, pues, s'haurà de tractar després. Creiem que això va pa llarg, que en un primer moment qui deu d'actuar a fons és l'Estat i les autonomies, i l'Ajuntament ha de jugar un paper, sobretot, més complementari on allí no arriben. Nosaltres, des del grup municipal de Ciutadans, sí que els han proposat mesures de diversos tipus, des de estudiar reduir el gasto polític de l'Ajuntament com a mesura per a tots els 6 mesos, pel que te dia, de que això, per desgràcia, va pallar, que tant la crisi sanitària com les conseqüències que portarà a nivell econòmic. També han traslladat la necessitat d'estudiar el divió fiscal, no? De fet, hem quedat en l'equip de govern de que un dia tinguin informes d'aquells tributs que se poden establir bonificacions o aplaçar-ho això, pues, tindrem una reunió per a veure com ho afrontem. Per un altre costat, també han proposat una reestructuració de pressupost i ahir també estem pendents de fer una altra reunió, una vegada tinguem tota la informació, per a veure com n'hi ha que reestructurar-lo, perquè la situació política i econòmica ha canviat i tot pues, el que s'havia previst anteriorment, per desgràcia, no val. Jo crec que estem en una nova etapa també a nivell polític i per això hem volgut mantenir des del primer moment aquesta col·laboració per ajudar en tot el que faci falta perquè el poble visca en seguida de la crisi. Nosaltres hem trasladat que el que més ens preocupa és que una vegada se puga acabar en el confinament, el més prioritari és recuperar l'activitat. Clar. Perquè al final n'hi ha dos sectors així que estan especialment castigats i que van a patir molt, que és restauració i el comerç. I el que necessiten és que el més pront possible tornar a la normalitat i que el consum se recupere. Perquè si el problema que tindrem, a part de que ara hauran estat uns mesos assumint moltes pèrdues,
sí,
és que la demanda pues, se va ressentir un munt per un costat, perquè n'hi haurà gent que ha perdut la feina, i per l'altre costat, pues, perquè, vulguis o no, això ha generat un temor en la gent que fa que el consum se retraiga.
Clar. A part d'aquestes mesures econòmiques, fa unes setmanes també vau demanar des de la formació d'Aronxa baixar-vos el sueldo, no? Tots els regidors de l'Ajuntament.
Sí, bueno, era un paquet de mesures i una de les mesures pues, lo que contemplava era acordar entre tots els grups un determinat percentatge per a reduir el gasto polític. Una part són els sueldos dels polítics i dels assessors, però una altra part és el que designem als grups municipals. Jo crec que és una cosa que s'ha de fer, sobretot com a previsió de lo que vindrà. No és que te vaig a solucionar ara en el pròxim mes la vida, sinó el problema és que ens anem a trobar molts problemes els pròxims mesos en totes les administracions de falta de recursos i de liquidez, que és el que estan peleant tots, tant a nivell nacional com en Europa, de conseguir liquidez, no? I nosaltres el que proposem és pues, valorar fins on podem arribar i fer-ho fins a final d'any, i si a final d'any que l'empleo no se recupera, pues mantindreu, no? Perquè el que te dic, el que ens preocupa no és esta situació d'emergència, sinó el que vindrà després, perquè n'hi haurà molts mesos per davant que seran complicats. Seran complicats perquè els efectes d'aquesta crisi sanitària pues, en les arques públiques se començaran a notar aquest any, però sobretot crec jo que l'any que ve també.
I sobre les propostes que haveu recomanat o haveu proposat al govern local, què vos han dit ells?
No, ells estan oberts a tot tipus de propostes, no? De fet, ja t'he dit, tots els grups hem fet les nostres propostes i la idea, pues, és anar treballant-les en conjunt. Estem pendents de que el govern acabi de recopilar una sèrie d'informació que necessitava i esperem que n'hi hagi un diàleg fluid per a dur a terme totes les mesures que hem proposat.
Digueren que la posició actual de la formació de Ciutadans és remar tots junts a la mateixa direcció amb el govern local?
Sí, sí. Ja, jo ja ho vaig explicar el primer pleno, o l'últim pleno que vam tindre, ho vaig dir, no? Dic, altres vegades han criticat algunes coses, com el gasto en publicitat o algunes altres coses que ara podríem mantenir la crítica, però creiem que, per desgràcia, estem en un punt d'inflexió on tot el que s'ha discutit en el passat queda en segon pla i el que n'hi ha que discutir és com hi sirve esta, no? I ja t'he dit que el que te comentava, que el que veiem sobretot és que n'hi haurà un problema de recuperar l'activitat, per això una de les propostes que també van fer va ser estudiar la implantació de vales de consum, no? Tant per ajudes a famílies que ho necessiten com a voluntariat, no? Que ja hem vist que a nivell de voluntariat Vila-real respon molt bé, pues una manera de premiar aquest voluntariat, pues també repartint vals de consum i que aquest consum se farà en el comerç local, no? Que al final és el que se tracta, que si invertim diners públics en recuperar l'activitat, que també se traduïsca en el nostre poble.
Sí, estan estudiant la implantació d'uns vilabonos, no sols pels voluntaris, no? Sinó per tota la ciutadania, per adquirir-los ara i poder gastar-los després o invertir-los ara al petit comerç.
Sí, sí, vaig estar parlant d'això també en el regidor d'Economia, que em va cridar per explicar-me-ho, perquè veig que, pues, que la idea és tots treballar en conjunt per ajudar a Vila-real i, pues, com totes aquestes coses, són iniciatives novedoses que n'hi ha que anar mirant a veure com s'hi fica en marxa.
Clar.
I també n'hi ha que reconèixer que una que s'hi fica en marxa, si no funciona, tampoc n'hi ha que tindre por de canviar-ho. Tenim que intentar tocar les tecles adequades per a que quan puguem eixir al carrer vegem que l'activitat se recupera, que és el que una de les coses també més por me dona, no? Els canvis en el comportament que tot això es portarà i que pot tindre una translació en menys activitat. I això, ja t'he dit el que t'he dit al principi, que les que veig que més van a patir són restauració
i comerços,
perquè la vida com la coneixíem a lo millor ja no torna a ser igual.
Perfecte. Regidor, moltes gràcies per haver-nos traslladat la seva opinió de l'estat i de lo que pensen des de la formació taronxa així a Vila-real.
Gràcies a vosaltres.
Llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa. El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Tenim ara com a convidada a Maria Eugènia Climent. Ella és la gerent de tràmits de comunitat. Bon dia.
Bon dia, Maria.
A veure, jo crec que la gent, els majors, tindrien que tindre bastant clar quals són les prohibicions i les mesures, no?, que hi ha que tindre amb els xiquets al carrer, no?, com és mantindre la distància social, no jugar, anar sols un progenitor. Però jo crec que lo que és dins de les comunitats, en les vivendes, no tenim tan clar qual és la qüestió que es té que tindre, no?, i les mesures.
Pues sí, la veritat és que així ha hagut un gran dilema entre tots els administradors de finques, perquè, clar, no teníem clar si se podien utilitzar, no se podien utilitzar. A veure, nosaltres, clar, el problema va vindre quan el dijous, des del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló, sí que es va remetre una carta al govern i al Ministeri de Drets Socials per a que, ja que no se podien fer reunions de veïns, per a prendre certs acords, evidentment, no podien prendre un acord de com se podien utilitzar els elements comuns per als menors de 14 anys.
Llavors,
partint d'ahí, clar, ja no podíem veure si una comunitat volia o no volia utilitzar o podia o no podia utilitzar una zona comú. ¿Vale? Entonces, vam esperar a que mos digueren què era el que se podia fer. Què va ocorrir? Que, claro, el divendres el ministre de Sanitat i ja sí que va dir que se podien utilitzar les zones comuns. ¿Vale? Entonces, ahí va ser ja quan van dir, mare meva, així, com té que una comunitat organitzar-se per a dir ara baixem, ara no baixem, qui baixa, qui no baixa, quant de temps ha estat este veí, jo vull baixar i ara no puc. Entonces, clar, va vindre un poc la confusió divendres en este tema, no? A veure qui era el que regulava, si era la mateixa comunitat la que regulava el poder utilitzar les zones comuns o no. I bé, per fi al final se va solucionar. I quan ja vaig fer el decret ja van hi haver diverses interpretacions, però, clar, si no se poden utilitzar els espais de jardins i columpios i demés, evidentment no podem utilitzar tampoc les de les zones comuns.
Clar.
I que podrem utilitzar-les per a poder eixir a la via pública, evidentment, per a poder passar. Però quedar-nos ahí, no, perquè no... A veure, del que estem intentant també és evitar que ens contagiem. Entonces, s'ha considerat en el mateix tractament que un parquet.
Clar,
una zona
sí,
comú.
Lògicament.
No utilitzar-la.
Sí, imagina que suposa el mateix. Una altra cosa seria que el xiquet jugara ahí a córrer, però sense tocar cap element.
No deurien. O sigui, el que s'ha intentat des del Col·legi d'Administradors de Finques és que aquesta zona comú siga només per a poder eixir a la via pública. No, que no estiguen els xiquets jugant en la zona comú. Ni al baló, ni al patinet, res. O sigui, que només siga per entrar i eixir a l'edifici.
O sigui,
el tractament, com fins ara, la no utilització de terrasses comuns, la no utilització d'escales per a fer de port comunitàries, o sigui, tot això no, perquè realment no és la finalitat, això està prohibit fer-lo.
Entonces, la idea és això, que realment no vegem la zona comunitària com una possibilitat, sinó simplement com una zona de pas, de trànsit.
Correcte.
Vale.
Sí, sí, sí. Aquesta és la finalitat, perquè, a veure, és que les zones comuns sí que és veritat que s'està donant molta prioritat al tema de la neteja,
en
el que són les escales, les botoneres, desinfectar-lo tot, dins de lo que seria l'entrada de l'edifici. Però les zones comuns no estan rebent ningú tractament per a tot este tema, val? Entonces, que siga només una de pas per a poder entrar a dir a la via pública i ja està. No, que no s'ajunten ahí, perquè pareix que potser estem en una zona comú i que no n'hi ha perill. A veure, encara no s'han fet els anàlisis, no sabem qui estava contagiat i qui no. Entonces, és un tema delicat i el tractament que siga igual per a lo que són les zones públiques que no se pot jugar, com els parques, ¿vale? És un poc cuidar als nostres comuneros, també. Clar. És una manera d'evitar que n'hi hagi també més contagios entre els veïns. És la finalitat que des del col·legi també se vol tratar. Era un poc, o sigui, era inviable el que una comunitat de propietaris se tinguera que ficar un horari per veure qui baixava i no a les zones comuns. És un tema molt, molt delicat entre veïns.
Perfecte. Maria Eugènia, moltes gràcies per aclarar-nos esta situació, per informar a tots els ciutadans que a lo millor no tenien aquesta idea clara. Ara ja queda tot clar, no?
Molt bé, sí, moltes gràcies.
Gràcies a vos.
I bueno, que quan recomane a tots els pares quan tenen els xiquets que se complisquen les mesures de seguretat. Que, per favor, que complisquen, que se fiquen les mascarilles, 2 metres, que els pares en aquest moment hem de ser els que donem exemple als nostres fills. Vale? I facin cap veu en tot això. Tenien molts que ho han complit, però bueno, que per favor, que complisquen els pares que siguen els que siguen damunt dels xiquets complint totes les mesures que ens han dit.
Perfecte. Pues moltes gràcies.
Vinga, tu, Maria. Un saludo. Adéu.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Caixa Rural Villarreal va anticipar el cobrament de les pensions al 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat d'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Seguim a la 92.2 en Ràdio Villarreal i en aquests moments anem a parlar amb Toni Criado. Ell és franquiciat de McDonald's Villarreal i Castellón. Buenos días, Toni.
Hola, buenos días, Montse, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, queríamos un poquito que nos explicases, Toni, después hablamos hace unos, bueno, cuando empezamos el confinamiento, cómo nos iba a afectar el tema de cerrar todos
los restaurantes. Y bueno, desde aquel entonces hasta ahora, ¿qué tal?
Pues, Montse, pues ya hace casi o más de un mes que hablamos aquí y bueno, pues la situación ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Recuerdo que estábamos hablando de los famosos ERTEs, uh-huh. Que al principio pues casi nadie sabíamos lo que era eso. Y bueno, pues a día de hoy esos ERTEs ya están aprobados y eso ha supuesto pues un gran alivio para la empresa, porque de alguna manera te liberan del coste de la seguridad social,
claro,
que es el mayor de los costes que tiene la empresa, ¿no? Luego, por otro lado, estos ERTEs también han servido para proteger a todos los trabajadores. Ahora mismo, pues el 100% de los trabajadores están protegidos en el desempleo, cobrando más o menos y sobre todo cobrando más tarde que menos, pero de alguna manera protegidos. Entonces, pues bueno, mientras no han estado aprobados estos ERTEs, Montse, pues la verdad es que la situación ha sido un poco angustiosa.
Dura, claro, angustiosa, sí, sí.
Sí. Porque además, la incertidumbre, pues no sabías qué iba a pasar, si te los aprueban, no te los aprueban, si no, ¿qué haces? En fin, bueno, pues luego por otro lado, Montse, lo que ha ocurrido ha sido que después de reactivarse todas las medidas por parte del gobierno de líneas ICO, de financiación, pues hemos podido tramitar muchas empresas financiación para que nuestra tesorería no se vea afectada en los ahora que estamos cerrados y en los próximos meses. Recordemos a todo el mundo que desde aquel día los ingresos son cero.
Claro, claro, claro.
Y
claro.
Y seguimos teniendo pagos, lógicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, además de en este caso vosotros sois, tenéis, en tu caso tienes 150 trabajadores, o sea que
sí,
el volumen.
Personas. Exacto, exacto. Están todos confinados en casa, todos apuntados al paro. Unos han podido cobrar ya, otros todavía no. Pero bueno, todo el mundo va a cobrar, todos los trabajadores están tranquilos. Y bueno, pues en fin, todo está colapsado, Montse.
Sí,
se colapsó
el
sistema para la solicitud de los ERTEs, se colapsó el sistema del SEPE para que los trabajadores percibieran su prestación de desempleo y aún lo está. En fin, que de alguna manera todo se ha colapsado. Es que esto es algo inédito.
Inédito.
Algo que nos ha sobrepasado a todos. Entonces, en cierta parte es lógico. Claro. Es lógico. Pero bueno, hay que ser optimista, Montse.
Sí, sí, sí.
Mirar hacia adelante. Que
eso que no nos falte.
Queda, sí, sí, optimismo ante todo. Mirar hacia adelante que lo de antes, pues digamos que ya no va a ser igual. Cuando volvamos, todo va a ser muy diferente, tenemos que estar mirando siempre de adaptarnos a las novedades que haya, porque las formas de trabajar nos van a cambiar en la hostelería, nos van a cambiar en la forma de cocinar, en la forma de atender a los clientes, en la forma de limpiar, en la forma de... Nos va a afectar mucho, mucho. Entonces hace falta ya mirar hacia adelante, tener confianza en que los empresarios lo vamos a hacer bien, en que las empresas vamos a ser capaces de adoptar las medidas que se nos impongan, las que sean, ¿sabes? Que serán
claro,
variopintas en todos los sentidos, pero bueno, unos lo haremos antes, otros lo harán después, en fin.
Sí, pero nosotros tenemos margen de adaptación, o sea que por eso yo creo que no habrá ningún problema. Además, siempre tenemos que ser positivos y que pasará, todo pasará y bueno, nos adaptaremos a todo. Yo recuerdo cuando no se dejaba fumar en la hostelería, en los bares, restaurantes y todo el mundo clamó un poco y ahora, sin embargo, nos parece paso y es lo más normal.
Exacto, exacto. Pues esto pasará igual. No sabemos qué medidas de distanciamiento social o qué nuevas medidas se quedarán para siempre. Algunas se quedarán. Pero bueno, luego dentro de un tiempo, de unos años, como dices tú en el asunto este del tabaco, por ejemplo, pues lo veremos como algo ya asumido y normal y nos habremos adaptado. Pues entonces hay que volver. Pensar ya en la vuelta.
Eso. Sí.
Y cada día queda un poco menos.
Queda un poquito
menos.
Pensar en la
vuelta y venir con la mente abierta, Montse, y pensar que bueno, que las cosas van a cambiar, que no tenemos que adaptar y lo más rápido posible.
Y pues así es. Además, Tony, bueno, ahora hemos pasado ya este ciclo, que era muy, muy desconocido para todos. Tenemos que pensar ya en el futuro, lo que nos viene de aquí y nada, cuando se levante ya la cuarentena. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué esperamos? ¿Cómo se va a desarrollar todo este tema?
Pues mira, los empresarios de hostelería, de turismo, de comercio, confiamos en que, por un lado, los ERTEs nos los dejen abiertos, es decir, que los trabajadores puedan permanecer en el ERTE durante el tiempo que tardemos en recuperar una cierta normalidad.
Claro.
Para que todo el mundo me entienda. En el momento en el que nosotros abramos de nuevo los negocios, no vamos a facturar lo mismo que facturábamos el día anterior a cerrar.
Claro, es que partís desde el menos 10.
Claro, por lo tanto, necesitamos incorporar a nuestro negocio a menos gente de la que incluimos en los ERTEs. Por tanto, nos tiene que dejar el gobierno ir adaptándonos paulatinamente, sacando trabajadores poco a poco acorde a nuestras facturaciones,
claro,
y mantener al resto de trabajadores protegidos en el ERTE. A esto es a lo que me refiero, de que los ERTEs tienen que seguir
paulatinamente,
y que de alguna manera, claro, estemos todos protegidos. La empresa, porque no tiene que hacerse cargo de golpe de todos los trabajadores que teníamos, y a los trabajadores para que sigan manteniendo su prestación por desempleo hasta que la empresa los pueda reincorporar.
Claro, claro.
Hay que reincorporarlos a todos. Eso está clarísimo, Montse.
Sí, sí, sí.
Yo me he comprometido con todo mi personal a que los voy a reincorporar a todos, unos más tarde y otros más pronto. Pero yo voy a reincorporar a todos, vamos.
Conociendo la casa, yo sé el trato que tenéis con los trabajadores y no tengo ninguna duda, porque además sí que es cierto que el empresario quisiera abrir, pero no va a ser así. Entonces, que se haga paulatinamente la incorporación de todos los trabajadores que están en ese ERTE. Claro, tiene que ser
así. Exacto, eso es lo que esperamos desde bueno, pues todo empresario, todo autónomo desearía esa situación que nos permitan adaptarnos poco a poco, aparte de muchas otras medidas que se pueden solicitar. Todavía piensa que el gobierno no ha decretado, por ejemplo, que los alquileres pues se nos condonen, ¿vale? Se pueden aplazar, pero al final son deudas que adquieres que al final lo tienes que pagar, pero por ejemplo los alquileres deberían quitarse desde el día que se cerró, pues hacer una condonación de esos alquileres, y que porque el alquiler es un gasto que a muchos empresarios les supone o nos supone, dependiendo de dónde estés, qué tipo de negocio tengas, pero puede suponer una carga muy importante y un pago al que no puedes afrontar si estás mucho tiempo cerrado.
Hoy en día, realmente a un empresario muchas veces, y hablamos también de autónomos, el alquiler le supone prácticamente el 80% del pago.
Hay alquileres muy caros que se van sosteniendo con los ingresos de la empresa, pero esa y muchas otras medidas se pueden reclamar, pero bueno, nosotros ahora estamos enfocados, Montse, en poder abrir cuanto antes.
Muy bien, muy bien.
Sinceramente, ya tenemos preparados. Nosotros podríamos abrir ya, porque hemos preparado protocolos de trabajo con distancia social para clientes, con distancia social para trabajadores, adaptando nuestras cocinas, adaptando nuestros salones, nuestros mostradores. Lo tenemos todo pensado, solamente a la espera de que nos autoricen. Desde McDonald's nosotros ahora estamos reclamando que nos dejen abrir el servicio a coche, el Macauto.
Eso es lo que quería preguntarte, porque mucha gente lo pregunta, ¿por qué no se lo pueden abrir Macauto y después el domicilio a casa? Y yo digo, pues lo preguntaremos. Explícanos, Tony, ¿qué estamos...?
Pues mira, nosotros ahora mismo no tenemos la certeza de que la autoridad nos permita que la gente que está en su casa pueda salir en coche con el motivo de ir a recoger la comida al Macauto. Nosotros no tenemos esa certeza las autoridades. No la tenemos. Y, por tanto, pues no lo podemos abrir. Estamos trabajando intensamente, haciendo consultas a las autoridades tanto en la comunidad como a nivel nacional, desde McDonald's España, para que nos dejen abrir los macautos. Por supuesto, abriríamos a la vez el macauto y el delivery, el servicio a domicilio, está clarísimo. Y con eso nosotros podríamos empezar a trabajar, Monse.
Sí,
hemos
sí.
preparado ya protocolos de cocina y entrega sin contacto, asegurando la salud de los trabajadores, la salud de los clientes. ¿Te acuerdas que al principio yo te... En la primera entrevista te decía que la prioridad número uno era la salud de los trabajadores, por
así
eso cerramos.
Así es.
Pero hemos aprendido un montón, Monse. En este mes, en estos 40 días, hemos aprendido sí. un montón.
Todos.
Todo el mundo.
Sí.
Ha aprendido cómo protegerse. Y las empresas hemos aprendido cómo proteger a nuestros trabajadores. Yo estoy tranquilo, confiado 100%, te lo digo de corazón, de que mis trabajadores no se van a contaminar. Yo voy a tomar un montonazo de medidas dentro del restaurante para evitar que los trabajadores se contaminen, por supuesto, y que haya el más mínimo contagio. Los clientes van a poder ir allí con toda la garantía del mundo, porque hemos aprendido y ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces,
sí.
en ese sentido, estoy tranquilo. Y me gustaría lanzar un mensaje de esperanza, porque tanta gente nos pregunta cuándo vamos
sí.
a abrir Macauto, cuándo vamos a abrir... que es verdad, en redes sociales, teléfono,
sí,
WhatsApp.
Sí, así te lo puedo decir, que incluso aquí en la radio
pues
nos lo han comentado.
Me gustaría a mediados de mayo pues poder abrir. La primera quincena de mayo sería un objetivo ideal.
Ojalá.
Para nosotros, porque no creo que antes nos dejen. Si fuera antes yo, mañana podría abrir Macauto. Te lo digo sinceramente, si nos autorizan.
Sí, conociéndote personalmente, yo sé que estoy segura que habrás puesto las medidas, todo lo que se tiene que hacer para ello, para abrir y que no haya ningún problema. Bueno, pues con la esperanza de que a mediados de mayo ya tengamos abierto Macauto, ahora vamos a pasar a lo que nos toca un poquito el corazón, que es la fundación.
Amiga, sí, sí.
La fundación. A ver, explica, yo... El otro día pensaba que es cómo estarán, porque bueno, lo seguimos en las redes sociales,
sí.
Ya como conoces a la gente personalmente, Cristina, yo digo, ¿cómo lo estarán pasando? Porque ya es difícil en una situación normal, o sea, que con ellos, con la situación que hay en la casa de siempre, de las personas malitas y demás. Tony, tú como consejero
sí.
delegado de la casa, explícanos y cuéntanos un poquito cómo
pues
está.
Mira, pues efectivamente, Monse, siempre la Fundación nos pone los pies en la tierra.
Sí.
Y siempre es bueno pensar que hay gente en peor situación
sí,
que
sí,
nosotros.
Sí, sí, sí. Ya lo
siempre.
Creo.
Y concretamente la Casa de Valencia, pues te tengo que decir que está bien. Al principio del confinamiento empezaron 16 familias, había 16 familias de... estaba la casa prácticamente llena
sí.
y conforme han ido pasando los días y las semanas, ahora mismo solo quedan 4 familias ¡Ah! Dentro de la casa.
¡Qué bien!
Solo 4, sí, sí, fenomenal, porque de alguna manera en la fe han podido ir aplazando o ir dando altas de los tratamientos que tenían los niños y las familias pues se han podido ir a su casa.
Qué buena noticia.
Y hacer el confinamiento en su casa tranquilos. Entonces ahora mismo están Cristina, Ana Belén
sí.
y Carolina, las tres, haciendo turnos en la casa, cuidando de la casa y de esas 4 familias, a las cuales les mandamos un fuerte abrazo
Uy.
Desde Castellón,
sí, sí.
A las familias y a esas 3 trabajadoras que están allí.
Que son únicas,
y
Tony.
Que son únicas, sí, sí.
Son
tú
únicas,
que las conoces, lo sabes.
Sí, sí.
Y bueno, pues tranquilizar a todo el mundo. Los peques que están allí, pues bueno, están perfectamente, reciben sus tratamientos en la fe, y bueno, están cada uno en sus habitaciones metidas, con normas en la casa, como puedes imaginar, bastante
muy estrictas,
estrictas,
claro.
Bastante
sí, sí,
estrictas,
sí.
Y pero bueno, no hay nada que lamentar, y las 4 que están allí, pues felices y tranquilas. Así
qué
que,
buena noticia,
por ese lado,
qué buena noticia.
Sí, sí, sí. Es verdad que necesitan ayuda desde el punto de vista económico.
Sí.
Yo he lanzado a través de redes y a través de Facebook y de mis contactos personales un montón de mensajes de ayuda para que la gente haga algún tipo de donación en estos momentos a la casa, porque al no poder haber eventos, no podemos hacer venta de merchandising, no podemos hacer nada, pues bueno, pues los ingresos de la casa, pues lógicamente se están viendo mermados. Pero bueno, yo confío en que la Castellón, como siempre, su provincia entera, sí, pues va a responder y va a ayudar siempre a la Casa Ronald McDonald de Valencia a que se pueda mantener y pueda sostener.
La verdad es que tantos...
Eso te cuento, Montse,
sí,
de la casa.
Pues es tristeza en el sentido de que teníamos tantos proyectos, habían tantos proyectos en la mesa para hacer, para recaudar, para ayudar a todas estas familias que están en la casa, para mantener la casa y que cualquier familia de la provincia que tenga esa necesidad, por desgracia, pueda ir y que no tenga algo que preocuparse en ese sentido. Que la verdad que te da rabia porque todo lo que tenías en proyecto se ha tenido que anular. O sea, este mes de mayo, junto con el Villarreal Club de Fútbol, teníamos un proyecto muy bonito junto con el Ayuntamiento de Villarreal. Se tiene que aplazar todo, pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que...
Positivos y optimistas.
Siempre. Y optimistas.
Eso,
sí, sí.
Eso para adelante.
Sí, sí. Y bueno, decir a las empresas de la provincia que si quieren hacer cualquier donación de cualquier producto o de dinero o de lo que ellos...
Ah, por supuesto.
Pues que se pongan en contacto con la casa de Valencia, sí, o simplemente que llamen a la radio, que...
A través, que llamen a la radio, a través, si me conocen,
muy bien, a través tuyo,
a través de la fundación,
correcto, y que nos ayuden
y que nos ayuden en lo que puedan.
Sí. Bueno, pues es una noticia estupenda, Tony, de 16 familias que solamente estén 4. Eso es muy 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 positivo. Y bueno, esperemos que esto haya servido pues para también un poco liberar a las familias que también. Ellos sí que saben lo que es un confinamiento, ellos.
Pues porque sí, nosotros... sí, porque muchas veces ellos tienen que pasarse en el hospital semanas,
correcto,
meses.
Así es.
Bueno, y a veces pues no tienen contacto con nadie. La casa, como sabes, les permite relacionarse con otras familias, les permite, desde el punto de vista psicológico,
sí,
pues no sé, liberarse un poco de esa situación, que en el fondo estar en el hospital es una especie de confinamiento, ¿sabes?
Claro, por eso.
Porque qué cosa más importante hay que la salud, y si te falta eso...
No tienes nada.
Que todo te da igual.
Exacto. Así es. Pues, Tony, con la esperanza de que podamos volver a hablar...
prontito, seguro, ¿no?
Sí, muy prontito. Gracias por atendernos, gracias por estar siempre ahí, gracias por todo lo que hacéis realmente, porque yo lo sé, lo vivo desde dentro, y la verdad que hay que dar muchas gracias a tú como consejero delegado de la casa, que ayudas, bueno, yo sé que siempre estás ahí a todo y con mucho esfuerzo, tú y toda tu familia, tengo que decir, y bueno, que prontito nos podamos abrazar. ¿Te parece, Tony?
Pues ojalá, Montse, ojalá nos podamos dar un abrazo fuerte pronto, y si quieres, pues pronto contamos novedades y
claro que sí.
De si finalmente podemos abrir o no, y a ver si podemos darle a la gente de Villarreal y de Castellón una alegría pronto.
Pues sí que sería, ¿vale?, una alegría, porque ya que los niños están en casa, eso también sería un escape, ¿sabes?
Pues así nos lo transmite la gente.
Claro, es
la
así.
La gente quiere que abramos, pero ya te digo, hasta que no tengamos esa confirmación y esa autorización, pues no podemos.
A ver si podemos hacer fuerza y que sea así. Gracias,
pues
Tony.
Vale, ánimo a todo el mundo. Un abrazo muy fuerte, Montse.
Un abrazo. Gracias, gracias a ti.
Gracias.
Buenos días.
Quina lecció, no, Montse? Quin escàndal, me vas a contar?
Ah, tu no saps el que ha passat aquest cap de setmana, Maria?
No? No ho sé.
No. Tu saps qui és Alfonso Merlos?
Sí, clar.
Pues bueno, pues ell estava de parella amb Marta López, ex-concursant de Gran Hermano.
Sí, i col·laboradora en molts programes de la casa de Telecinco.
De Mediaset, sí. Pues resulta que 3 dies després del polèmic vídeo... Que ell
quin vídeo?
Pues ell estava fent un comentari pero en YouTube y por darle de él va a pasar una chica. Y entonces van a decir, ¿y esa chica quién es? ¿Quién es? ¿Quién será Marta? No. Va a decir, no soy
Crius.
Yo. Sí, sí. Y sé quién es, digo ella. Y bueno, pues resulta que aquel chic pues está en Alexia Rivas, que es una reportera de también de un otro programa de Mediaset. Y bueno.
A ver, tú me estás dient que una videoconferencia de estas que se están fent a la tele han descobert uns cuernos.
O sigui, jo no volia dir teu aixina, però sí, tal qual.
Popularment se diu aixina, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, que este periodista, que és de Intereconomia, no?
De Inter... Bueno, estava en Canal 13, Intereconomia, sí. I ara fa... Bueno, de també en el programa d'Anna Rosa sí. Quintana, i, bueno, intervenis.
Està en varios, no? A més, sí. És un xic jove. Sí. O sigui, estava en esta periodista, en Marta López,
sí.
I en aquesta entrevista que estava fent en directe va passar l'altra. L'altra per darrere.
Sí, recordem que aquest xic és advocat, a part de ser comentarista, és advocat, i bueno, pues el home és el xic més buscat de tot el cap de setmana.
Home.
Perquè no ha parlat Marta, ha parlat la nòvia, en teoria, que és esta Alexia, menys ell. Però avui dilluns, pues ha aparegut en el programa... Ja. El que se deu que és el d'Anna Rosa Quintana.
I ha donat explicacions, imagini.
Bueno, ell ha dit que si pensava que l'havia fallat a Marta o que l'havia deixat, li demanava disculpes.
Disculpes. Disculpes. Una casa en Benidorm li té que fer, per lo menys, per demanar-li disculpes.
Però Anna Rosa Quintana li ha dit, però tu mantienes les distàncies, la seguretat.
Jo crec que no, no? No. Les distàncies no les ha mantès molt bé.
Així que Alexia Rivas no va parella d'Alfonso Merlos.
Però jo tinc entès que només estava Alex, no estava soles Alexia, sinó que han hagut moltes des que estava en Marta.
Ah, bueno, en la casa estava esta xica.
Home.
Fora no sabem.
Normal.
Però se veu que ell... Sí, sí, sí.
Sí, no?
Sí.
Ai, pobreta
Marta.
És passejador. Passejador, diu.
Sí, és passejador.
Pobra Marta, no? Pobra Marta.
Bueno, però pobra de què? Mira, se la lleva de damunt i ja està.
Montse.
Dime.
Txelo i jo volem fer-te un regal per el teu sant. Volem que li xisques avui la cançó, l'última cançó que anem a fer, que anem a posar per la gent.
Ah.
Quina cançó?
No me'n recordo, quina cançó volia jo.
No, no te'n recordes?
No.
És perquè balli la gent amb nosaltres.
Ui, por me dones.
Ah, no passa Maria. Res. Sí. Beset a tots.
Hasta demà, adeu.
Adeu.
Adeu, adeu. A veure,
de eso que te dicen no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón. Solo